Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El conflicte entre les associacions de veïns de Les Planes i el govern de Sant Cugat continua creixent. Després de la dimissió en bloc de les tres vicepresidències del Consell, desenes de veïns han tornat a clamar contra l'Ajuntament, diuen, per la manca d'inversions, amb una protesta a les portes del casal i pancartes amb missatges com "menys prenc nota, més executeu", "decebuts, ignorats, abandonats" i "inversions ja". Tot i això, la sessió dona el tret de sortida a les 6 de la tarda amb la presència de la plana major del govern, l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, i la tinenta d'alcaldia de Mobilitat i Medi Ambient, Cristina Paraire. Les seves explicacions, però, només les han escoltat dos veïns, els únics que han decidit assistir al Consell. Sant Cugat podria disposar d'una unitat mòbil o vehicle integral de documentació per expedir i renovar el document nacional d'identitat, el DNI, mentre segueixi encallada la negociació per recuperar una comissaria de la Policia Nacional al municipi. Aquest tipus d'unitats, gestionades per la Policia Nacional, es desplacen periòdicament a localitats que no disposen de comissaries pròpies, tot i que habitualment es tracta de municipis de menys de 1.000 habitants i no Sant Cugat, que en té gairebé 100.000. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, representants de la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Catalunya han visitat aquest dilluns la Casa de Cultura per estudiar la possibilitat d'ubicar allà aquesta unitat. Wise People Sant Cugat fa una dècada que treballa per evitar que l'edat sigui una barrera d'accés al mercat laboral. L'entitat va néixer el 2015 de la mà d'un grup de persones que, després d'una llarga trajectòria professional, es van trobar sense feina. Cadascú feia la seva via personal per reincorporar-se al món laboral, però quan ens van trobar que uns quants amb la mateixa problemàtica, van veure que ens podíem ajudar mútuament, ha explicat Andreu Travé, un dels membres de la Junta al magazín Faves Comptades. Així es va fundar una associació sense ànim de lucre amb l'objectiu d'acompanyar persones que es troben en situació d'atur o que volen reorientar la seva carrera professional. I alumnes, exalumnes i famílies de l'Institut Arnau Cadell tenen una cita aquest divendres a les 6 de la tarda per celebrar el 40è aniversari del centre educatiu. L'acte tindrà lloc a les instal·lacions de l'Institut i serà conduït pel periodista i exalumne Jofre Llombart amb l'objectiu de crear un espai de retrobament per a les persones que han format part de l'Institut Arnau Cadell.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 21 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb les reflexions de la psicòloga Lara Weinberg sobre l'apagada i afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Ens acompanyaran l'Adrià Gratacós de la xarxa de consum solidari de Sant Cugat i un productor de l'Ortiga. I afegirem una mica de patrimoni, visitarem la carnisseria Corral per repassar els 100 anys de vida d'aquest establiment a la ciutat i, per acabar, parlarem de la pizza Week amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació Food Tellers. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
A tot arreu.
sabeu, couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a comptar amb la psicòloga Lara Weinberg, que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Benvinguda, Lara.
Hola, bon dia, Sara.
Avui m'agradaria que parléssim d'un tema que ha sigut d'actualitat no fa gaire i que ens va deixar tots molt parats i, bueno, cadascú va reaccionar una mica com va poder. Parlem de l'apagada general que vam tenir aquell famós dilluns. Què va passar allà? De què s'ha donat la gent que t'ha vingut a consulta després?
Ho concretem al que em toca a mi, no? A la part aquesta emocional, no? Perquè segur que hi ha molts nivells d'anàlisi sobre el que va passar aquell dia i potser estem una mica, fins i tot, ens vam saturar de sentir reflexions sobre el tema, eh? Però no va ser com trivial, perquè hem vist que apareix a la consulta. Ha aparegut el que va passar aquell dia de moltes maneres. I una mica em volia centrar en la sensació aquesta, sobretot, d'estar incomunicat o de no tenir el mòbil concretament. Vam parlar un dia, no?, de la relació amb el mòbil i de la qüestió més de dependència, i tu preguntaves concretament i em vaig quedar pensant, no? Bueno, quants minuts al dia sense telèfon, 30 minuts, què necessitem, quin exercici podíem proposar? I jo el que diria, per recomanar alguna cosa, és que puguem pensar no en un temps concret sense telèfon, sinó en totes les coses en les que depenem del telèfon. I que aquell dia jo crec que es van mobilitzar, no? Sí. De gent que deia, ostres, és que jo estava al carrer i no podia pagar, no em podia ubicar, no em podia comunicar. I probablement la part més inquietant era no poder parlar amb la gent, no?
Sí.
Que és una cosa que no fa tants anys era normal, perquè potser no trobaves algú al telèfon fix o no sabies on estaven els teus fills però confiaves que tenien recursos per trobar-se, o quedaves amb algú a un bar, no apareixia i havies de poder pensar on era aquesta persona o de tornar cap a casa teva i ja ens entendrem en un altre moment, no? Però hi havia una altra manera de moure's pel món.
Sí.
Jo crec que això ens ha resultat en diferents mesures molt inquietant. No?
I tu creus que és possible fer aquest pas enrere i tornar a confiar que encara que no ens diguin res, quedem a un lloc, no apareguin i no pensar sempre en el pitjor o no necessitar aquesta comunicació més constant?
No sé si hem de fer un pas enrere, no? Va passar una cosa semblant, per exemple, quan van aparèixer les calculadores i la gent va deixar de saber sumar, dividir, potser ho apreníem, ho oblidàvem perquè necessitàvem la calculadora. És dolent tenir calculadores? No, si igualment puc aprendre a sumar, no? Uh-huh. Aleshores, és dolent poder-nos comunicar? Ostres, jo no diria que és dolent, no? Poder parlar amb no sé qui de l'altra punta del món, amb un amic que està de viatge i saber com li va i que t'envia una foto, em sembla meravellós. El que passa és que què està passant amb la capacitat aquesta, no? Aleshores, concretament hem de fer l'esforç concret de quedar amb la gent sense mòbil i a veure si ens trobem? Potser no, o potser algú li interessa provar-ho i és un experiment que pot ser divertit, no? En tot cas, hi ha d'haver com un acord i que tots juguem el mateix, perquè si no és un desastre, no? Però sí que aquesta capacitat, i per això aquell moment em convido a que reflexionem sobre el que ens va passar aquell dia o què ens passaria sense telèfon, i veure fins a quin punt puc començar a funcionar d'una altra manera o exactament què és el que m'inquieta. Perquè potser hi ha algunes situacions on no m'inquieta no saber i n'hi ha d'altres que més i he de poder entendre per què o què m'implica. No?
Quins exemples ens pots donar? Què és el que més creus que li va inquietar a la gent? Potser les persones més vulnerables, com els nens o la gent gran?
Segurament. I tothom pensava, pel que hem anat veient, en la gent de més a prop i en si estaven bé, no? I en aquesta confiança de si estarà bé l'altre.
Uh-huh.
I clar, podríem pensar que es generen relacions on hi ha menys confiança en que cadascú pugui cuidar de les seves coses, no? També. Com que aquesta tranquil·litat de que l'altre digui està tot bé, no? Era un missatge així molt universal de esteu bé i a la que sé que esteu bé ja està, estic tranquil, no? Aleshores, sí, amb la gent vulnerable i que potser ens fa més evident que cada vegada depenem més de coses, no? Del telèfon concretament, d'internet i de saber com estan els altres i no tenim aquesta calma de confiar de confiar en que els altres tenen recursos i que si no són recursos propis poden buscar-los en el seu entorn, perquè sembla mentida, estem molt comunicats i hi ha una xarxa, però el que van aparèixer i el que va bé realment són els veïns, no? Mm-hmm. Com a anècdota personal, jo tinc una germana que va creuar la ciutat per venir a veure si jo m'havia quedat a l'ascensor tancada, perquè jo no responia, però jo pensava, però clar, però l'edifici està ple de veïns que em podien sentir, no? Que curiós haver de creuar una ciutat per buscar algú quan el que justament funciona són les xarxes, la gent que està a prop i el poder-nos comunicar verbalment amb la gent que està al costat. Així que,
no estaves a l'ascensor.
No estava a l'ascensor. Una veïna, sí, justament, i la vam treure, o sigui que va funcionar la xarxa de proximitat i no ens vam haver d'escriure cap WhatsApp al grup de veïns. No?
Ja. Clar, aquesta història, no?, que explica que la teva germana va creuar tota la ciutat per assegurar-se que tu no t'havies quedat a l'ascensor, en general la gent deu pensar que maca la teva germana,
no? Per això dic, no,
però tu li veus la part negativa de no confia en mi ni en els meus
veïns. No,
no ho vaig
sentir així, em vaig sentir molt agraïda. Sí. Però després, què ens ha passat, no? Que no podem tenir aquesta seguretat i aquesta tranquil·litat, no?, del que els passa als altres si no tinc un WhatsApp que diu estic bé, no m'he quedat atrapada, no? És veritat, probablement aquestes xarxes funcionen pitjor perquè tenim altres coses complementàries, no? Així que pensar més en el que perdem nosaltres mateixos, en les nostres funcions, en les nostres capacitats i en part de la relació que ja no existeix perquè tenim els telèfons i que funcionen així, no? Com una mica com un objecte protèsic de la nostra identitat i del nostre cos i de la nostra ment, no? Aleshores, què passa quan no hi ha això? Intentem o no, perquè hi ha cadascú que tria el que vol fer, no? Però intentem ser una mica així com tenir una pròtesi d'un mòbil que ens complementa, o intentem preservar al màxim, gaudir d'això, però no dependre'n tant, no? Aquí està el debat. I en tot cas, cadascú que faci el que necessiti, no?
Sí, llavors, per això, des de la teva parcel·la, com dius, de la psicologia, creus que ens hauria anat bé una apagada una mica més llarga per...
Ostres, no puc desitjar això. Gens, el que pot ser interessant és reflexionar cadascú, no?, sobre què passaria si fos més llarg, o en quins moments em molesta més que en d'altres, o què passa quan deixo de fer aquestes coses d'aquesta manera i provo de fer-les d'una altra manera, no? Pot ser una reflexió interessant i un debat maco per tenir, perquè s'han anat generant en alguns casos, no?, aquesta possibilitat de parlar amb els amics i explicar què t'ha passat i què passaria, no?, i jugar una mica això, com estan canviant les coses i poder pensar en què necessites.
D'acord, Lara, moltíssimes gràcies. Sens dubte ens fa reflexionar sempre.
De res.
Fins aviat.
Adéu.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Aquest divendres és el Dia Mundial dels Mercats a Sant Cugat. Hi haurà diverses activitats per commemorar-lo. Avui volem preguntar quina és la gestió dels mercats a Sant Cugat. Tenim el Mercat Vell, que ara s'està reactivant, però ha estat una època que pràcticament no funcionava després d'haver-lo convertit en una zona de degustació. Tenim el Mercat de Volpelleres, que s'està impulsant perquè també sembla que ha costat més del que s'esperava. El Mercat de Torreblanca i el de Mirassol, que podríem dir que són els que millor funcionen. Avui us volem preguntar quin és l'estat de salut dels mercats municipals, quina és la seva gestió i què és el que caldria fer i què és el que s'està fent. Abans, però, de començar el debat, saludem els participants. Per la part de Junts, avui tenim el Carles Brugaroles, el tinent d'alcaldia d'Economia. Bon dia.
Què tal, bon dia.
La regidora de Fires i Mercats, Esther Madrona, per la part d'Esquerra Republicana.
Bon dia.
El regidor del PSC, José María Gallardo, bon dia.
Bon dia.
El portaveu del PP, Álvaro Benejam, bon dia.
Molt bon dia.
La regidora de la CUP, Ariadna Sierra, bon dia.
Bon dia.
Víctor Hidalgo, per de Vox, que avui s'estrena, bon dia.
Molt bon dia.
I avui hem d'excusar l'assistència de Sant Cugat en Comú Podem, que no podran ser-hi. Si us sembla, comencem amb Carles Brugaroles, explicant-nos una mica l'estat de salut i cap on anem.
Bon dia. Bueno, jo crec que estem, tenim una fórmula que, de gestió de cada mercat que mira d'adaptar-se a la realitat de cadascun d'ells. I això és així perquè tenen doncs, cadascú les seves vicissituds i singularitats. El Mercat Vell, que és el naturalment el més antic, no? Doncs va haver un moment que hi havia un fenomen, diguem-ne, de desertització de comercial molt clara en el seu entorn, que requeria una intervenció forta, no? Una intervenció forta que ens va agafar amb la crisi del 2008 i que, per tant, en aquell moment, amb musculatura pròpia, doncs no se la veia viable, i que coincidia també amb una reformulació d'altres mercats que una mica feien, no? Com un possible plantejament senyera per poder seguir, no? I, efectivament, doncs, es va fer una operació de la mà, bueno, una licitació de la mà d'uns privats, que van afrontar la despesa de reconversió i que el van gestionar com un mercat que, a més de fer allò la funció de mercador de abastos, no? Que és el típic, no? També fa, sobretot, degustació i que ha tingut una contribució molt positiva amb la dinamització de la zona. Vull dir, jo crec que com a operació globalment considerada és un èxit clamorós. També perquè per l'Ajuntament no ha costat un duro, ha costat un aval. Un aval que està allà i ja està, no? Però és un èxit claríssim. Però sí, ha travessat moltes dificultats i ara està en fase de rellançament, novament, no? Amb l'acompanyament i el lideratge de la meva companya, la regidora de mercats, que parlarà ara a continuació. Això el Mercat Vell. El Mercat de Torreblanca, doncs, és un mercat més tradicional i d'una fórmula de gestió més tradicional. El de Mirassol el coneixem tothom, va de la mà de Promusa i en el si de la centralitat de Mirassol Centre. I és un èxit també claríssim, no? També per la disposició que es va fer en el seu dia. Una disposició de l'espai, és a dir, que tothom qui anés al supermercat, en aquest cas, suposo que no puc evitar dir la marca, no?, el Mercadona, doncs tothom ha de passar pel mercat per entrar i per sortir del Mercadona, i això potencia claríssimament el mercat. Aquesta mateixa disposició es va més o menys mirar de replicar a Volpelleres, però no és el mateix, i a Volpelleres el mercat ha patit molt, no? Però la regidoria, no?, i conjuntament, doncs, amb nosaltres mateixos i altres, doncs, hem estat una mica mirant d'aportar tot el possible perquè Volpelleres tingués el mercat que mereix com a barri, no? I molt de la mà també la regidora ho ha estat fent, de la mà de les entitats del barri, etc. I, en fi, i ara, doncs, ella ho explicarà, no vull trepitjar-li el d'allò, però, en fi, estem en un moment de reinauguració, jo crec que un moment que ens podem congratular totes i tots del progrés que va tirant a tota aquesta qüestió.
Uh-huh. Esther?
Sí, jo intentaré no repetir-me, però sí que m'agradaria començar aquesta intervenció explicant que crec que la ciutat de Sant Cugat, doncs, pot estar prou contenta i prou orgullosa a data d'avui, perquè l'ocupació dels 4 mercats municipals de la nostra ciutat frega el 100%, i el 100% no és abusarà, però sí que jo crec que podem parlar amb orgull que tenim una plena ocupació dels nostres mercats, i això és fruit d'un treball que hem fet de manera, si em permeteu l'expressió, quirúrgica, intentant adaptar les accions i l'acompanyament que feia falta a cada mercat per aconseguir que que fossin un èxit els quatre, no? Ho explicava ara el Carles, tenim aquests quatre mercats amb tres fórmules de gestió diferents, amb totes les complicacions que això comporta. Tenim un mercat, uns mercats que són de gestió directa, uns altres a través de promoció, i després tenim també la concessió del mercat vell, i per tant, no, aquesta complexitat fa que hagis o s'hagi de treballar i intentar gestionar cadascuna d'aquestes situacions, doncs, de la manera que li és particular, no? Aleshores, més enllà d'aquests problemes, més enllà d'aquestes situacions que has de mirar de forma 100% individualitzada, el que sí que intentem fer des de la regidoria de mercats és entendre que els mercats haurien de tornar a ser aquell punt de trobada que eren abans, no? Aquest concepte de plaça, de fet, a casa meva el mercat no s'ha dit mai mercat, sinó que s'ha dit plaça, no? I jo crec que això és una d'aquelles coses que jo personalment m'he fet molt pesada amb l'equip tècnic, d'explicar, no?, aquesta voluntat, aquesta idea de els mercats han de ser el lloc de trobada, aquest lloc de venda i de compra, per entendre'ns, de proximitat, que et puguin fins i tot, no?, allò tan típic de saludar pel nom i directament, pràcticament, posar-te allò que vols, no?, recuperar una mica com aquesta essència, no?, una ciutat com és Sant Cugat, que tots ho sabem, no?, que no para de créixer, no para d'augmentar-se la població, tenir aquests, com a mínim, quatre punts de contacte que ens identifiquin i ens arrelin una miqueta més, doncs crec que és del tot interessant. Suposo que després en aquesta taula, i si m'ho guardo com per després, no?, també sortiran aquelles coses que no han funcionat en aquests mercats, sobretot amb Ullpelleres i el Mercat Vell, m'ho guardo per després per poder fer una altra intervenció, però sí que m'agradaria acabar aquesta primera ronda amb dues reflexions. Una, que per mi és bàsica i estratègica, que és pensar en aquest futur. Tenim quatre mercats, cadascun d'aquests quatre mercats té les seves característiques i atén o dona respostes a un barri molt específic, però són els quatre mercats municipals i, per tant, com a tal, hem de tenir la capacitat també de pensar-hi d'una manera global. I després una última i petitíssima reflexió, que és que parlem d'aquests quatre mercats municipals, però a mi també m'agrada sempre posar en valor l'existència del mercadet setmanal del dijous, que malgrat no ser un mercat municipal, sí que és un mercat, no?, en el sentit que també, doncs, ofereix productes a la ciutadania, i jo crec que també és una d'aquelles coses que ens identifica com a ciutat.
José María.
Sí, per contextualitzar, és evident, tenim aquests quatre mercats municipals, el Mercat Vell, que és una concessió, el Mercat de Torreblanca, que és un conveni d'associació amb els paradistes, i després tenim el Mercat de Mirasol i Ullpelleres. Evidentment, com ha dit la regidora, no els quatre funcionen exactament igual, ni han tingut la mateixa potència en aquest cas, i això ho hem d'aconseguir, s'ha de treballar per aconseguir-ho, però hem de dir que els mercats, evidentment, són el motor de comerç de proximitat, també ho ha dit la regidora, ells cohesionen i el que fan és, bueno, crear comunitat, no?, en aquest cas. Per tant, hem de reivindicar el valor social, el gastronòmic i també el comunitari que tenen els mercats de proximitat i també el mercadet en aquest cas. Però hem de dir que el 2019, quan vam arribar, ens vam trobar uns mercats, no diria fets un desastre, però sense feina feta, no? No hi havia reglament, faltava marc jurídic i no hi havia establiment de serveis. I això, evidentment, dificultava que aquests mercats no poguessin funcionar amb normalitat, no? I això, doncs, d'alguna manera s'ha anat posant en marxa i s'ha anat solucionant. Sí que és veritat que el mercat de Ullpelleres ha sigut el que més problemes d'alguna manera ha donat durant aquests últims 4 o 5 anys, i que crec que ara, per fi, i me n'alegro en aquest cas, pel treball no només també de la regidora actual, sinó també del govern anterior, això ha pogut tirar endavant, no?, en aquest cas. Però hem de dir també que hem de deixar elaborat el pla estratègic de mercats municipals en el seu moment, que crec, si no estic equivocat, també es presentarà per part d'aquest govern en breu, i això d'alguna manera ha de posar o identificar els punts forts i els punts de millora que necessiten els mercats actuals. També em guardo per després la intervenció pel tema de, més concretament, del Mercat Vell i de Ullpelleres, que jo crec que són els dos mercats que han tingut més canvis actualment, en aquest cas. Gràcies.
Álvaro.
Bé, jo, de bones a primeres, no podria oblidar també el mercat de dissabte de Valdoreig, no?, que també és un mercat de proximitat amb un producte sí, que és un producte que hi ha un producte de molta qualitat, al mercat del dissabte de Valdoreig, i la veritat és que hi ha molta gent, o sigui, està planíssim, no?
No he mencionat, perdó, no he mencionat el de Vall d'Oreix perquè no el gestionem des de Sant Cugat, sinó que el gestionem des de Vall d'Oreix.
Sí, però bueno, com a municipi...
Sí, tota la raó, tota la raó.
Per no oblidar-nos, referia. Però que sí, que aquesta qüestió dels mercats, no?, i les places, com deia l'Ester, que tradicionalment s'havia comprat allà, però amb l'aparició dels supermercats, doncs, tot això doncs, canvia, no?, les dinàmiques de compra de la gent, però el mercat tradicional té un producte que moltes vegades no es troba als supermercats, no? I per tant, posar en valor aquests mercats municipals, o no municipals, però de producte de proximitat, i dir que doncs, des de l'administració s'han de fomentar. Històricament, a Sant Cugat, doncs, hi ha molta gent que és usuària, no?, dels mercats, però hi ha hagut els problemes, sobretot amb el de Vuitpelleres. Hi ha coses que es fan bé i hi ha coses que es fan malament amb el tema dels mercats. No sempre és fàcil encertar en com gestionar els mercats, no? I què passarà si prens una decisió o una altra, però crec que quan detectes que les coses no van bé s'ha de corregir la trajectòria en aquell moment i no esperar que el problema s'enquisti i provoqui mals majors, no? Com ha passat a Vuitpelleres. Jo crec que el mercat de Vuitpelleres ha estat pues, una mica oblidat, no? Oblidat. I en el moment en el que es va quedar sense unes quantes parades, no?, que va arribar un moment que hi havia una o dues parades allà, vives, no?, una, no?, però i la resta tancades. Si no funciona en aquell moment, has de corregir trajectòria en aquell moment, no deixar que això i tal, ja farem una licitació després i no sé què. No, ho has de corregir en aquell moment, perquè si no, al final el que estàs fent és no donar servei a la gent que viu allà. I si no hi ha parades és perquè no surt a compte, i si no surt a compte és perquè la regulació que té allò no està ben feta, no? O sigui, s'han de tocar coses per canviar-la i s'ha de ser àgil des de l'administració en aquestes coses. Jo és el que recrimino als diferents governs que hi ha hagut del que s'havia d'haver fet, no? I també és veritat que és fàcil des de fora fer-ho, eh? I jo ja sé que hi ha dificultats i coses i normativa i processos, però s'ha de ser àgil i s'ha de corregir la trajectòria o s'ha de poder corregir en el seu moment. I si hi ha normatives que ho impedeixen, doncs canviem les normatives perquè es pugui fer, no? Perquè si no, al final el perjudicat és l'usuari, el que no pot anar a comprar allà i té d'anar, doncs, jo que sé on, a comprar altres coses molt més lluny de casa seva i no pot anar caminant tenint el mercat a davant de casa, no? I això no ha de passar. Per tant, jo el que demano al govern actual és que aquests problemes no tornin a passar, no? I que se sigui àgil perquè no torni a passar, que per modificar dinàmiques en el moment que toca. Tot i això, doncs, clar, els que som usuaris del mercat, dels mercats, jo particularment sóc del de Torreblanca i del de Vall d'Oreig, i ens encanta que allò sigui o estigui allà, no? I que podem anar a comprar i que la persona que t'atén allà a vegades ja sap fins i tot el que vens a buscar perquè et coneix i és una compra recurrent de cada setmana i tal, o sigui, i fins i tot tenir una relació de no d'amistat, però sí de preci, no? Bueno, doncs és això, no? Aquest carinyo que agafes a aquesta manera de comprar que no és impersonal, sinó que és molt personal, no? I també hi ha coses que arreglar sobre això, no? Perquè jo tinc una queixa personal també, que crec que la pateix molta gent, que és...
Aprofito
perquè jo crec que el que afecta molta gent, que és, i és una anècdota, però l'altre dia vaig a comprar i, bueno, hi havia cua, no? Era un dissabte i hi havia molta gent, vale. Pues jo m'espero, vaig mirant, tal, no sé què, em poso la cua i quan em toca a mi, que hi havia molta gent, pues, dono el tiquet de la zona blava. Bueno, és zona blava i zona verda, però amb la tarifa expressa del mercat de Torreblanca, i havia passat un minut del temps i ja no me la podien deixar. Hòstia, pues, i mentre em van fent l'encàrrec que jo he demanat, me'n vaig corrents allà a treure un altre tiquet i ja no em deixa la màquina treure un altre tiquet. Pues això s'ha de solucionar, això no pot ser. Perquè no vaig poder treure'ls i llavors vaig resar perquè no vingués el vigilant a posar-me una multa, perquè no podia treure un altre tiquet sense treure el cotxe d'allà i posar-lo a una altra zona, perquè l'has de posar a una altra zona, no serveix, no es pot fer d'una altra manera. Llavors, això jo crec que s'ha de corregir perquè passa, i no ha de passar que la gent tingui aquest problema, que és una tonteria, però si no pots aparcar, és bàsic per anar a comprar allà, i desincentives. I al final dius, bueno, pues, allí no, que me va caer una multa, si me passo, me l'olvido, no sé què. Pues, són tonteries, però són coses que a la gent li passa i que desincentiven a vegades la compra a un lloc concret perquè a altre lloc tens la possibilitat d'aparcar sense que et posin una multa, no?
Et van multar o no?
No em va multar.
Molt bé, Ariadna.
No, aquell dia no, un altre sí.
Ah.
Oh, vaja. Vaja, aviat no.
Aviat, que ara ens hem anat una mica del tema. Crec que tots estarem d'acord, no?, que els mercats han de ser, doncs, aquest punt de trobada, aquest punt també diferencial, parades de proximitat, consum, és més, si es pot reactivar aquests consumidors de proximitat que no hagin de per què ser només del poble, no? Parlem de Valldoreix, parlem també del mercadet dels dijous, no?, com a fórmules que apropen aquest comerç de proximitat. I estem d'acord en que, doncs, l'hem de protegir, l'hem d'incentivar, tal. Jo ara sí que vaig a ficar-me en el kit de la qüestió. És com contraproduent que tinguem mercats i que vulguem tenir mercats, però després, en la mateixa zona, i ara entraré, tenim supermercats, no?, de grans superfícies. O sigui, si entrem a l'especificitat de cada un dels mercats que tenim, trobem un mercat de Torreblanca, que per mi potser és el que més anys porta i el que més ha mantingut l'esperit, en què sí, pots trobar una cadena de supermercats gran, però al qual només trobaràs productes que ven un supermercat. O sigui, no hi ha fruita, no hi ha verdura, no hi ha carn. Per què? Perquè la idea és comprar en aquestes altres parades, no? Que té, per això, un sentit de tenir el mercat. Això no es reprodueix, no?, a la resta dels mercats que tenim. En el moment en què tenim un mercat de volpelleres, en què fins i tot sent, perquè recordem que tot és equipament municipal, i ubiquem, he de dir la marca, per desgràcia, un Mercadona, que crec que tots estarem d'acord que els beneficis que té a l'any estan més que per sobre, doncs perds, un equipament municipal que li has donat a un privat, i dos, desincentives totalment el que puguis anar a fer en aquell mercat, perquè recordem que aquesta marca de supermercats no s'adapta, com la marca de supermercats, que sí que s'ha adaptat a Torreblanca, no s'ha adaptat, ho trobes absolutament tot. El mateix passa amb Mirasol. A mi m'agrada anar bastant al de Mirasol, està molt bé, però no deixa de ser on també trobem la gran superfície dintre, i les parades han de sortir, més que parades normals, trobem com la contra, no? Aquells productes que tu no pots trobar dintre del supermercat, que sí que està molt bé que tu puguis passar i t'hagis de menjar les parades, menys mal, només faltaria, per això és un mercat, no? Però llavors què estem fent, no? On queda? Per mi també el mateix passaria amb l'Atmaier de... també dit marca, ole! La gran superfície... També la gran superfície que hi ha al mercat B. I per què? Perquè ha acabat sent... Bueno, també jo sí que posaria en dubte aquesta fórmula. És veritat que hem de tenir molt clar que és una concessió de 75 anys, que això també, si entrem a les concessions, doncs... és una merda, dit malament, perquè no hi ha flexibilitat, perquè no pots adaptar-te. I es va acabar posant aquesta superfície, doncs, per suposo que salvar els trastos, però un cop més trobem, doncs, una fórmula de ho trobes tot, versus també una que s'ha dit abans, no, que era la, com ho has dit, la part gastronòmica, no? La part gastronòmica fa desmereixer també, depèn com, el sentit d'un mercat. O sigui, si no ho fas amb una superfície suficientment gran, amb unes parades que puguin donar resposta no només a aquesta parada gastronòmica, sinó també a la part de paradistes, doncs tenim un problema també. Per què? Perquè llavors tenim petits restaurants dintre d'un mercat, perquè ens entenguem, El que vinc a dir és que ara sembla que només en el nostre municipi, almenys el que jo acabo consumint, trobem només dos únics mercats, deixant de Torreblanca a un costat, que és el de Valldoreix i el del Mercadet del dijous, almenys en el format que aquí estem tant defensant, no? Que és la proximitat, de carrer, que és un punt de trobada, que, bueno, jo celebro que s'estiguin reactivant. Ens feia patir molt, sobretot, crec que a tots, volpelleres, perquè, bueno, un cop més mostra, no?, que és un barri, torno a insistir, un barri que no es va pensar, que no es va pensar en tant els serveis, i que després hem trobat les problemàtiques que hem trobat, i una més ha sigut el mercat, no? I jo trobo molt a faltar les paradistes de tota la vida, els que som de Sant Cugat. Jo de petita sempre he anat al Mercat Vell, sempre he anat a les parades exteriors, la Carme, quin greu que ara, o sigui, espero que es pugui reactivar, no? Però quin greu haver perdut durant tants anys aquests formats. Víctor.
D'acord. Bueno, yo vengo de desayunar ahora justo de Mercat Vell, y bueno, me da la sensación un poco que parece más un outlet de dropshipping que no un mercado local, ¿no? Pues un con una ametllera origen que ocupa casi el 50% y una cafetería. Entonces, claro, al final esto responde a responsabilidades políticas, pero no solo a eso, sino a una tendencia que vemos desde casi el siglo pasado, ¿no? Me gustaría hacer un paralelismo con lo que pasó, ¿no? Con el cambio de modelo económico de mercados locales hacia los centros comerciales, ¿no? Yo creo que el desarrollo técnico no es neutro y yo creo que, por ejemplo, inventos como el automóvil lo que hacen es manipular pues las infraestructuras en lo que pues al principio lo que algo es un algo que es útil, ¿no? Al final acaba siendo algo que es necesario, ¿no? Que como es el automóvil, ¿no? Entonces transforma al final lo que acaba siendo pues el medio de consumo y el medio productivo, ¿no? Entonces el siglo pasado vimos como el auge de los centros comerciales, el auge de pues los grandes outlets, y entonces ahora aquí estamos viendo lo mismo, pero con un mercado que igual aparentemente pues tiene la careta de local, pero luego a efectos prácticos no lo es. Entonces, pero sí que es cierto que si esto es así, o sea, si no hay nada que hacer, si estamos pues negativos respecto a lo que podemos o no podemos hacer, pues el ayuntamiento no tendría sentido, ¿no? Y yo soy una persona que yo me considero muy localista y muy municipalista, y sí que creo que el ayuntamiento tiene algo que hacer, ¿no? Especialmente las regidorías que se encargan pues de los asuntos de mercados, ¿no? Y especialmente pues partidos, por ejemplo, como Esquerra Republicana, que lo tienen al final en el nombre también, ¿no? La república, ¿no? Res pública. Es un término que yo creo que se ha prostituido muchísimo, pero que es muy bonito, que viene de los griegos y que se refiere a aquello público, ¿no? Que al parecer siempre pues es muy hostil el ambiente que se nos da a partir de pues las tendencias económicas que estamos llevando, pero sí que es cierto que yo creo que se tendría que cuidar especialmente pues el comercio local y no solo pues una cara, ¿no? Una careta de que parezca local, pero que verdaderamente no lo es, ¿no? Es cuidar aquello público, ¿no? Lo res público. Y pues bueno, considero que sí que se le tendría que dar muchísima más importancia a estos aspectos.
Comencem la segona ronda, si et sembla, Carles. Comença l'Ester per al·lusions.
Si vol començar, sí, endavant.
Et sembla bé? Després tu, i després sí que seguim l'ordre que m'heu demanat, però com que ha sigut més directament cap a tu...
Bueno, jo... Evidentment, ho havia entès. No, que en primer lloc volia agrair les reflexions que estan sortint, la majoria de reflexions que estan sortint aquí, perquè crec que acaben enriquint, no?, i el que estem fent des de la regidoria de mercats, i sobretot em fa una mica contenta fins i tot entendre que tots els partits polítics ens estem una mica orientats, no?, a aconseguir el que s'ha dit aquí de manera repetida, eh? Aquesta proximitat, aquesta comunitat, no?, totes aquestes coses que molt segurament anava a dir per sort o per desgràcia, però segurament per desgràcia doncs s'havien anat perdent en alguns dels mercats en els últims anys. Que consti que no penso entrar ni en retrets ni en s'ha fet ni deixat de fer, perquè o sigui, avui m'he llevat com amb la intenció de parlar del futur dels mercats, no?
Un positiu.
Exacte. Dins del que es pot, en
ja
positiu.
Està bé, ja està bé, va.
No, però sí que no, intentar pensar en el futur de la ciutat, tenint en compte, no, la situació en la que estaven tots els mercats. I em sembla que tant l'Àlvaro com l'Ari ho deien, no? O sigui, tenim les situacions que tenim les normatives que tenim a cadascun dels mercats, i jo crec que el que ens ha tocat o el que m'ha tocat a mi personalment fer des d'aquesta regidoria de mercats és adaptar-nos a les demandes i peticions dels ciutadans, no? Perquè al final, si el teu pensament polític és treballar cap a una direcció, però pel que sigui resulta que la ciutadania demana la direcció contrària, doncs en algun moment, no?, també t'has d'acabar com adaptant per al final doncs poder donar resposta no només a la ciutadania, sinó també evidentment als paradistes. I dic aquesta frase una mica amb la reflexió que feia abans l'Ari de l'existència dels mercats, sense dir nom, dels supermercats a dins dels mercats, no? Això jo crec que és una tendència que no només és pròpia de Sant Cugat, perquè de fet en la majoria de mercats municipals d'èxit que hem anat a visitar, no?, de mercats municipals que funcionen a altres ciutats del país, totes compleixen amb aquesta fórmula de parades, no?, parades tradicionals acompanyades d'un supermercat, entenent que el supermercat doncs pot actuar en certa manera com a tractor, com a motor de captació de clients. Molt segurament, i aquí, o sigui, ho entomo com una proposta, es poden reconduir o intentar acompanyar d'alguna altra manera aquests supermercats per aconseguir que la compra sigui global i diferent en cadascuna d'aquestes parades. Malgrat tot, sí que és cert que el model d'èxit dels mercats municipals que hem anat visitant i coneixent, doncs és aquesta fórmula mixta entre parades i supermercat. El José feia menció al pla estratègic, que és una cosa que m'havia guardat, no?, per explicar en aquesta segona intervenció. El pla estratègic hi estem treballant, l'únic que hem hagut de fer un cop de cap i prioritzar el fer les accions abans de seguir redactant aquestes mateixes accions. És una mica difícil d'explicar, però sí que és cert que ens hem trobat, no?, amb aquesta necessitat de treballar per aconseguir arribar a aquesta plena ocupació que us deia al principi dels mercats, i per tant, no?, hem hagut d'encavalcar d'alguna manera o altra la redacció pròpiament dita del pla estratègic amb el treballar per aconseguir aquesta ocupació dels mercats. I l'Àlvaro també feia alguna... insisteixo que no són ni retrets ni molt menys, simplement per anar explicant coses que hem fet, i jo crec que hi podem estar tots i totes d'acord. Tu deies que el mercat de Vullpelleres havia estat un mercat com oblidat, no?, amb coses que, no?, amb un mal funcionament o amb alguns problemes que s'havien anat com enquistant, no? Doncs explicar-vos que el mercat de Vullpelleres ha estat la meva prioritat, no? O sigui, dels quatre mercats, en el primer que ahir ens hi vam posar com a tope va ser amb el mercat de Vullpelleres, i vam fer una cosa prèvia que per mi era essencial, que era consultar al barri de Vullpelleres què n'opinaven del mercat, no? Si el barri de Vullpelleres, que al final, no?, sigui, tu vas a comprar a Torreblanca amb cotxe, però la meva voluntat és aconseguir que la gent vagi a comprar a peu o en bicicleta, per entendre'ns, o en patinet, sense caure, en els mercats, no? Per tant, vam consultar els propis veïns i veïnes de Vullpelleres si volien un mercat, no? Si aquesta proposta comercial que els hi estàvem fent encaixava amb les seves demandes, perquè si no encaixa amb les seves demandes, doncs aquí comença a haver-hi, no?, una primera diferència, no?, una primera distància entre el que vol fer l'administració i el que demana la ciutadania. Vam perdre temps, i ho estic dient entre cometes, perquè per mi no va ser perdre temps, sinó que va ser invertir temps en saber què és el que volien els veïns i veïnes. I de fet, a través d'aquest estudi que vam fer, i amb això ja acabo, vam reafirmar la idea que els veïns i veïnes de Vullpelleres sí que volien un mercat, però amb una oferta molt concreta, no? Aleshores, a base d'aquestes peticions, per entendre'ns, que ens havien fet els veïns, vam fer un canvi del mix comercial, que és l'oferta que pot tenir un mercat per poder-la adaptar a aquestes demandes, i aquest és el resultat final que té a data d'avui el mercat de Vullpelleres. Carles.
Bueno, o sigui, tota aquesta reflexió és necessària, també perquè hem de pensar per què, no?, des de l'administració pública hem d'impulsar mercats al segle XXI. Perquè la raó per la qual s'impulsen, evidentment, no té res a veure amb l'original dels mercats, no? Originalment els mercats servien perquè la gent tingués accés al producte, perquè era o mercats o res, no? I, per tant, doncs els mercats es desplaçaven i anaven als llocs i proveïen allò mínim imprescindible pel dia a dia i per viure, no? Clar, això avui no té res a veure, no? I, per tant, quan dius, home... per què hi ha, no?, supermercats, o per què es combinen de vegades amb oferta gastronòmica als mercats, etc. Doncs és per fer-los viables, no? I per què hi ha un interès en fer-los viables? Doncs perquè formen part d'un mix, diguem-ne, de la vitalitat dels municipis, dels carrers, de les places, i que constitueixen l'element clau a l'hora de dissenyar la política comercial en un lloc com Sant Cugat, per exemple, no? Que és determinar espais... tractors. És a dir, tu per dinamitzar carrers has de fer espais tractors. Ara poso un exemple que no és el cas, no? Però si poséssim un Zara, per dir alguna cosa, a la plaça Barcelona, al carrer Sant Antoni, al carrer Barcelona, o sigui, els carrers del perímetre, comercialment es revitalitzarien. Doncs la intenció de la rehabilitació del Mercat Vell era recuperar la vitalitat del carrer Major, del carrer Sabadell, de tota una sèrie de carrers de l'entorn que s'estaven morint. El Mercat Vell s'estava morint. No quedaven parades. Els tradicionals de tota la vida s'estaven morint. Llavors, doncs, hem de fer una actuació d'aquest tipus, no? I això, per què ho fas en un mercat? A part del cas específic, que el Mercat Vell és un edifici protegit, en fi, que té una arquitectura i una singularitat que pagava molt la pena, doncs, promoure una inversió per recuperar-lo. Cosa a la qual té llums i ombres, no se m'escapa, Té llums i ombres, Però, en fi, que amb tot plegat, doncs, s'ha aconseguit aquest efecte, no? I això per què? Per aconseguir que la gent tingués accés al producte? No, perquè l'accés al producte el té. El producte de proximitat també està als locals comercials de l'entorn. També hi ha fruiteries de proximitat, ja sé que no és el mateix, Però es pot trobar, no? I és això, no? És punts d'estí, dinamització de barris, centralitats. En el cas de Mirasol i Volpelleres és claríssim, són barris nous pels quals algú, amb més o menys encert, però va pensar que necessitava una centralitat. També per evitar que el comerç quotidià, que és molt crític amb la política de comerç, és el quotidià i el no quotidià, distingir-los bé, que el quotidià no tothom hagués d'anar al centre. I això és una mica el que la regidora ara explicava, no? Que és millorar el mix de Volpelleres, per exemple, doncs, no sé, en temes de còpies de claus, de tintoreria, de no sé què, que van més enllà de l'alimentació específica del que és un mercat, no? I d'aquesta manera fas centralitat i evites que la gent s'hagi de desplaçar per la compra quotidiana, no? I jo crec que estem en aquesta línia, no? I amb una política assenyada, diguem-ne, amb coses a millorar, però avançant clarament, no? Jo em sumo al que deia la regidora, ja que jo crec que ens podem congratular, diguem-ne, d'aquest nivell d'ocupació que esperem que es pugui sostenir i que a més constatem, no? Per exemple, en el cas de Volpelleres, que la societat a través de les associacions de veïns empenyen també en aquesta direcció i se sumen a l'esforç, no? I això és una bona experiència d'un tema.
I a vegades no només se sumen, sinó que són tractors
d'aquests canvis. Exactament.
Per sort.
Són altaveus, sí. José.
Sí, m'assumo a aquest fet del fet tractor, no? Del mercat vell. Jo crec que en aquest cas també ha sigut un encert. Hem de mirar el cas de Mirasol, la construcció també del mercat de Mirasol, no? El que deia l'Ari, no? En el seu moment, que tens el centre comercial aquest al final i has de passar per totes les parades. Això jo crec que és molt bàsic, que és el que no passa precisament a Volpelleres.
Està al revés.
A Volpelleres, un dels principals problemes que deia l'Ester, que deia que era el tema de l'oferta, jo crec que l'oferta és important, però també com està construït també ha afectat molt el tema de Volpelleres. I un dels principals errors de Volpelleres és la construcció, que tu, si vas al Mercadona, que hem dit abans, no passes pel mercat. I això, molta gent no sabia ni que estava al mercat, ja el tenia al costat. I això fa que o són empreses que tenen una franquícia, que tenen força per aguantar, o un particular que obri una botiga a Volpelleres no aguantava fins que jo tirés. I aquí coincideixo molt amb el que deia l'Àlvaro, aquí hi ha un problema també de reglamentació. El tema de Volpelleres, i hem de parlar de Promusa. En aquest cas, Promusa no va posar fàcil, no sé si ara ho està posant fàcil, però aquí Promusa era molt erràtic a l'hora de poder donar una sortida a aquells que volien optar per obrir una parada a Volpelleres. I això, si ara s'ha redreçat i s'ha pogut solucionar, doncs genial, no? Que és una cosa que deia l'Àlvaro en el seu moment, que va ser una de les dificultats de poder fer viable el mercat. Evidentment, aquest mercat es va inaugurar, si no recordo malament, el 2019, just abans de les eleccions, de manera ràpida i sense tenir-ho tot lligat. Jo crec que això també ha afectat al seu desenvolupament final, i que hem estat 4 o 5 anys per poder d'alguna manera desencallar aquest tema. I moltes d'aquestes parades que deia l'Ari, que estaven al Mercat Vell, que jo recordo també quan era petit, moltes estan precisament al de Mirasol.
Sí,
perquè
sí.
És el que d'alguna reflectia l'esperit que tenia el Mercat Vell, no? en aquella zona.
Álvaro.
Sí, jo crec que el mercat de Mirasol, el tema de si al final has de posar un mercat d'aquests de gran superfície al costat d'un mercat tradicional, la fórmula és molt millor la de Mirasol que no la de Volpelleres. És evident, i tothom, jo crec que estem d'acord, perquè si has de passar pel producte tradicional o les parades tradicionals abans d'anar al supermercat, és que jo, per exemple, a aquell supermercat no he anat mai, o sigui, sempre m'he quedat a les altres parades i no he tingut necessitat d'entrar al supermercat. No vol dir que no estigui d'acord en que hi hagi. Per mi no és incompatible una cosa amb l'altra, perquè encara que hi hagi fruita a les dues parts, que tu deies, bueno, a mi m'és igual, si jo trobo que és millor aquella i està a un preu, doncs, que m'encaixa, vaig allà i no entro a l'altre lloc, no? Jo crec que el mercat tradicional de parades que estigui juntament amb l'altre, si competeixen en igualtat de condicions i el mercat tradicional fa un producte de proximitat, de qualitat, guanyarà. És la meva opinió. Té les de guanyar, perquè hi ha molta gent que va pel producte, va exclusivament pel producte. Hi ha gent que li és igual el preu a Sant Cugat, hi ha gent que li és igual el preu dintre d'uns marges, però sí, i guanya la qualitat del producte, i per això triomfa. Quan estan junts, no? El mercat de Mirasol és un exemple. Volpelleres. És veritat que, jo ja he dit abans, que jo crec que la regulació i la manera com es va muntar va ser un error. La gestió posterior també ha sigut un error, continuat en el temps, i no s'ha sabut doncs, reaccionar ràpidament, i per això va acabar com va acabar, però sí que és veritat que ara hi ha un esforç per posar-lo en marxa, no? I que funcioni. Perfecte, eh? Nosaltres amb això doncs, sempre remarem a favor i intentarem que ajudar perquè les coses funcionin. Però crec que la gestió durant molt de temps, he dit abans que s'havia enquistat, ha fet referència a l'Ester perquè es va enquistar i no es va solucionar a temps, no? I s'ha de ser capaç des d'una administració, hem de ser àgils amb aquestes coses, no? Pels paradistes i pels usuaris. I amb el mercat de, amb el mercat vell. Jo crec que també va ser un encert voler en el seu moment revitalitzar el propi mercat i la zona, no? Que deia el Carles que es volia també que la zona tingués més vida comercial, no? I crec que va dinamitzar la vida comercial del voltant. Es van obrir comerços, restaurants, tal, no sé què, i això pues, a la gent li agrada i tal, i el format de mercat amb gastronomia és una fórmula que a nosaltres també ens agradava. És a dir, a altres llocs ha funcionat i molt bé, superbé. Jo crec que va funcionar molt bé també en el seu moment durant diverses temporades al Mercat Vell, però no ha sigut la fórmula el que ha determinat que allò no funcionés i que estigui com està ara, sinó jo crec que és un tema de gestió. I que els operadors que hi han hagut allà, pues, por H o por B, no ha estat ben gestionat, eh? Sigui perquè uns volien unes coses als altres dalt, no hi ha hagut compatibilitat entre uns i els altres, jo crec que el cost que tenia, per exemple, per la fruiteria, que ara no me recordo la senyora aquella que tenia la fruiteria de sempre allà. Sí, sembla que sí. Llavors, que jo crec que va arribar un moment que no li sortia a compte aquella senyora continuar amb el negoci i això, doncs, crec que va ser un error. També l'encursatament del tema de les parades, poder, doncs, vale que vulguis que hi hagin unes coses i tal, però va fer que algunes parades no poguessin transformar-se perquè algú s'hauria transformat en una altra cosa i no podia perquè els usos no ho permetien. Aquestes coses s'ha de ser àgil, no? I preferir que tanqui una cosa abans de canviar la normativa, pues per mi no és una solució, no? És preferible sobreviure, canviar la normativa, que algú pugui sobreviure i adaptar-se al que el mercat demana en aquell moment que hi hagi allà, no? Sempre que no sigui unes coses estranyes, no? Però si la gent no demana, que són coses que es necessiten, pues mira, pues t'adaptes i no permets que algú tanqui. Pues són aquestes coses que s'han de corregir diligentment sent una administració, eh?
Ariadna, vaig molt a aquest punt, no? O sigui, és que, correcte, punt 1, jo no poso un dubte, que les fórmules siguin positives o no, o sigui, poso un dubte que potser no cal un supermercat que duengui absolutament tot, poso un dubte que només tinguem parades que sobre són, que és el que va acabar passant també amb el Mercat Vell, són franquícies que l'únic que fan és vendre, o sigui, com mentre puguem mantenir el sentit, les fórmules que més èxit tinguin, doncs estupendo, també trobo que tenim molta oferta justament en el centre pel que fa a restauració. O sigui, com...
Ara sí.
Sí. Però és en la gestió el que hauria de ser la prioritat, no? O sigui, si com a Ajuntament no podem donar resposta eficient i també ràpida, aquest és el problema. I aquí poso... I vaig molt lligant a per què va acabar morint o l'hem deixat morir al Mercat Vell, perquè ha aparegut un ametller que s'ha menjat el 50%, perquè tal. Tot bé també per el tipus de model de gestió d'aquest equipament, que va ser una concessió. Una concessió pels motius que siguin, però que ara ho veiem tots, ha encursetat, ha portat problemes i ens dona poca flexibilitat. Tan poca que quan ens veiem amb el problema no hem pogut posar solucions i l'hem deixat morir. I això hem de reflexionar-ho tots i és un error. I per això, o sigui, de les opcions i dels models que tenim, crec que hem de fer una avaluació també de quins estan funcionant. Crec que el de Torreblanca és, si no m'equivoco, el de gestió directa, i és el que millor està funcionant. Sí, però és el que més està... Crec que tots estem d'acord que és el que manté l'essència, o almenys està funcionant, i jo seguiré com a CUP, com a no. Bueno, potser el que calia pel Mercat Vell, d'una manera o altra, o ara, quan puguem, potser el que calia és internalitzar-ho amb la gestió, què tal, però està clar que la que ha sigut concessió ens ha portat més problemes que no beneficis pels mateixos paradistes.
Sí, però també hi ha incompliments...
Jo no dic que no, tal, crec que igualment que provoca, hem de... O sigui, totes les fórmules crec que s'han de revisar, sí, i cap és perfecta. Sí. Però està clar que si hem de fer un rànquing, actualment la que pitjor tenim és aquesta. Sí. I estem tots d'acord.
Quina, perdona, que no...
La de concessió.
Sí, d'acord.
Esther. Sí, sí, enllaço amb el que tu acabaves, eh? amb aquesta reflexió sobre els models de gestió. Més enllà del rànquing del que funciona millor i el que funciona pitjor, sí que és cert que les concessions és el que ens agafen, que ens lliguen més de mans i peus, no? És a dir, tant en fórmules de gestió directa, encara que sigui a través d'una entitat de paradistes, per tant, no? Ideal, en el meu entendre, que puguin ser ells els encarregats de gestionar, evidentment, de la mà de l'Ajuntament o a través de Promús, en aquest cas, amb els seus reptes i problemes a solucionar, cosa que jo crec que, si em permeteu també explicar, que hi hem avançat de manera molt positiva en aquest treball estret entre Promús i l'Ajuntament en aquests dos mercats municipals. Segurament, no, com deia al principi, la fórmula de la concessió és la que ens lliga més de mans i peus, perquè si tens un model de gestió, ja no només un model de gestió, sinó una oferta, no, que has de donar en un espai determinat i que no la pots canviar, no, el teu marge d'actuació és tirant a petit, per no dir limitat, no? Per tant, dins d'aquest escenari, doncs, hem intentat fer una mica el que hem bonament pogut per aconseguir una cosa que deia abans el Carles, no només dinamitzar l'interior del mercat, sinó també per extensió tots els carrers que porten cap al mercat. Per tant, a mi m'agradaria acabar, perquè entenc que serà ja com la meva última intervenció, en una reflexió de futur en el sentit més ampli de la paraula, no? I jo crec que hem d'estar atents a les noves necessitats i demandes de la ciutadania. Canvien els hàbits de vida, per tant, per extensió canvien també els hàbits de consum. Crec que és just, no? També ho deia abans, estar atents al que demana la ciutadania per aconseguir adaptar aquesta oferta o aquesta manera de relacionar-se amb la ciutadania a través dels mercats municipals i també els mercats del dijous i del dissabte. També una cosa que no ha sortit i em pensava que en algun moment també sortiria, que és un problema amb el qual es troben els paradistes, que això no ens afecta, o sigui, ens afecta a l'Ajuntament, però no tenim la clau ni la manera de solucionar-ho, que és la inexistència d'un relleu generacional en la gestió de les parades. Hi ha molt poca gent que es vulgui dedicar a tenir una parada, hi ha molt poca gent, no? Hi ha molt poca formació en peixateries, carnisseries, xarcuteries, i és una cosa, és un fet que ens transmeten els propis paradistes. Per tant, aquest és un repte que tenim no només com a Ajuntament, sinó com a societat.
Relacionat.
Sí, 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 clarament.
Si els mateixos paradistes no poden sobreviure, no? O sigui,
clarament, clarament. Sí, sí, sí. És un peix que es mossega la cua. I acaba amb un missatge... Exacte. I acaba...
Esteu graciosos, eh?
Perdoneu.
Estem punyaos, eh?
La posta huevo, eh?
No, molt bé, molt bé. I no, acaba amb un missatge positiu, que jo crec que ara ens toca gaudir d'aquesta plena ocupació dels mercats, i que sí, és cert que aquests 6 i 7, Mireia, tinc cloc aquí, que estem avui en aquesta taula, no? Que ens hem manifestat que estem contents perquè els mercats estiguin plens, com a usuaris dels mercats i tot plegat, doncs, seguim-ne fent-nos no només nosaltres mateixos, sinó que intentem explicar a la nostra gent que és una bona manera també de comprar aquesta.
Carles, 2 minuts per acabar.
Per acabar, no sé. Sí. No, perquè hem dit avui no faríem retrets, però aquí l'amic
José... Però això ho he dit jo, eh?
L'amic José les va deixant caure, no? Com sempre.
No, o sigui, si estic supertranquil, dispara-les.
No, ho dic perquè el que deies de Promusa, no? És que Promusa tal, Promusa qual. Promusa...
Sí, la direcció de Promusa va posar complicat. Les coses s'han de dir com són.
Sí, és que Promusa és una societat 100% pública que fa el que li marca la norma, que s'emet políticament des de l'Ajuntament.
No.
Sí. O sigui, el reglament...
Però ho vau deixar vosaltres, aquest reglament, no nosaltres. Que ho heu inaugurat de manera ràpida i un desastre.
Però el teu partit va portar la regidoria de Comerç i Mercats...
Sí, però vosaltres la vau inaugurar
durant tot
just abans de les eleccions i ho vau deixar fet un desastre, que vau bloquejar a futur.
El govern en 2019 va deixar el mercat de Vullpelleres viu, el mercat de Vullpelleres...
Però viu no hi havia ningú.
El 2019... Bueno, llavors va anar decaient, no, perquè Promusa, perquè Pim, perquè Pam, perquè tal, perquè no sé què...
Però, el reglament.
Doncs canvia el reglament, cony.
Però se l'heu deixat bloquejat vosaltres?
Bloquejat, res.
Bloquejat.
El reglament s'ha
portat al ple. No hi havia manera.
José,
i ho saps, Carles.
El reglament es porta al ple i es modifica.
Saps perfectament que aquest tema ha sigut molt complicat. Bueno, si no, escolta, no haguem estar 4 anys per omplir les parades, ja t'ho dic.
Pots cridar i interrompre tot el que vulguis.
És que la qüestió que és raó. Que
la regidoria del mandat passat de Comerç i Mercats va estar molt inoperant.
No estic gens d'acord.
Carles, tu saps que es necessiten 3 quintes parts del Congrés dels Diputats per canviar el reglament.
Del mercat
no
de
Vallpalleres.
Deixem acabar Carles, que estem entrant en l'últim minut.
Perdona, José, però...
No. Com la gran majoria, vull dir que si hagués sigut possible ho haguéssim fet, eh?
José, deixem el Carles, sisplau.
És tan fàcil com això.
Bueno, escolta, cal canviar un reglament del mercat, evidentment, és possible, evidentment, i es podia fer i no es va fer. I ja està, no? I a partir d'aquí, doncs ja està, que jo crec que el veurem tots doncs, amb certs consensos, no? Aquest futur, i que, en fi, que jo crec que les coses tiren endavant, i que, amb les salvetats que deia la residora, no? Que és un nínxol d'activitat que tant de bo tingui continuïtat i que trobi també ocupació qualificada, cosa amb la qual també potser podem fer alguna gestió, eh? Gràcies.
Doncs bé, no tenim temps per més. Fins aquí la tertúlia. Gràcies a tots per haver participat. I recordeu que la informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.